Gràcies. Doncs acabeu d'escoltar ara mateix a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Just ara mateix, centenars de persones han tallat la Diagonal. En un principi s'havien concentrat davant el consolat italià, que es troba al carrer Aribau, 185, i no els han permès el seu accés, i per tant han decidit tallar l'avinguda Diagonal.
Gràcies, Sílvia Muñoz. Evidentment estarem molt pendents a partir d'aquesta hora del que passi en aquesta concentració davant del consolat italià a la ciutat de Barcelona, d'aquest tall de la Diagonal i del que hi puguin anar dient els protagonistes, tant des de les entitats com les institucions com els partits polítics que es puguin acostar fins a aquest punt. La primera persona a en parlar ha estat la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, amb aquest missatge. Esperem que Itàlia respecti la justícia europea en relació a la immunitat de Carles Puigdemont, que és de fet un dels dubtes que hi ha damunt de la taula, enviant també aquest missatge cap al govern espanyol. Val a dir que aquest matí des de la Moncloa s'ha acabat fent un comunicat en el qual diuen que respecten i acataran la decisió de la justícia italiana en aquest cas, i que al seu entendre Carles Puigdemont s'ha de sotmetre a l'acció de la justícia com qualsevol altre ciutadà. Aquest és el panorama, aquest és l'escenari. Intentarem resoldre dubtes al llarg d'aquesta hora llarga, hora i mitja llarga que ens queda encara de temps de tertúlia per endavant, tant pel que fa a la situació processal de Carles Puigdemont com el que això pot representar per la política catalana i espanyola. D'aquí uns minuts també en directe al matí a Ràdio Estel, Ernest Maragall, el líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament de Catalunya. A veure, Dolors, per on vols començar? Va, que hi ha moltes qüestions damunt de la taula.
Sí, no, la primera, per ser honesta, és a dir, aquí hi ha una sèrie de dubtes, deies tu, a nivell legal i jurídic, que la pròpia Unió Europea ha anat païnt o digerint en els darrers mesos, que implica a més la justícia de diversos estats, perquè hi ha Bèlgica o Alemanya i ara Itàlia, doncs han hagut de lidiar o han hagut d'interpretar quina era la situació processal en cada moment, o què fer amb les euroordres enviades per la justícia espanyola, o no, amb el tractament que la Unió Europea ha fet dels imputats. I ara hi ha un nou estat en què caldrà, evidentment, no, veure com desllorigar, en aquest cas, la justícia italiana. Jo no m'atreveixo a fer cap pronòstic, honestament, i crec que l'únic pronòstic que faig és que crec que aquest és un tema incòmode pels governs europeus i especialment, o en tot cas, en una situació diferent. És a dir, era diferent donar immunitat o protegir un pres o un pròfug, per dir-ho d'alguna manera, d'una condemna que tenia més visos polítics que, no, que d'una altra mena, i en canvi ara, després de l'amnistia, és més fàcil entendre que un govern europeu pugui dir, escolta, doncs li donem tràmit, perquè al final sé que això acabarà amb una amnistia com ha passat amb els anteriors. Per tant, en aquesta situació crec que la situació dels diferents, de qui hagi de valorar jurídicament, com a mínim l'estat d'ànim també és diferent. I no sé si això tindrà a veure amb la resolució de com acabarà tot.
I entendre exactament en quin punt es troba aquesta famosa euroordre. D'aquí uns minuts parlarem amb en Marc Molins, advocat penalista, col·laborador també del programa, per intentar saber exactament aquest desgavell, diguem-ne, com a mínim des del punt de vista de l'opinió pública. Entenc que des d'un punt de vista jurídic deu estar una mica més clar, o espero que estigui una mica més clar per saber si les euroordres estaven vigents o no estaven vigents. El Tribunal Suprem diu que sí, el Tribunal General de la Unió Europea va entendre que estaven sospeses a partir del moment en què Llarena havia fet una sèrie de preguntes prejudicials al TJUE. Per tant, aquí hi ha una mica l'embolic, i d'aquí uns minuts aviam si el Marc Molins ens aclareix alguna cosa, si és que pot, perquè entenc que tot plegat és complicat. Manolo.
Jo crec que és un gran renou, però les coses s'han de posar al seu lloc. Cada cosa té un lloc, i jo crec que en aquest moment, i era allà, que s'aclara la situació del senyor Puigdemont, pròfug de la justícia espanyola i violador de la Constitució espanyola. Jo crec que les coses s'han de posar clar, perquè no hi ha massa confusió. Quan una persona comet un delicte tan greu com és violar una Constitució d'un país que ha sigut democràticament votada, i el 90% dels catalans que van acudir a la votació la van donar per bona, jo crec que quan una persona cau en un parany d'aquest tipus, ha de ser responsable dels seus actes. Si pugem al nivell i és el president de la Generalitat, ha de ser doblement responsable dels seus actes. I si veiem les conseqüències desastroses que està tenint per Catalunya aquests fets del 2017, jo crec que encara la responsabilitat puja per tercer grau. Aleshores, clar, les coses, jo no vull confondre-les. Ahir me vaig quedar pasmat quan va sortir la notícia, un programa a les 12 menys quart de la nit, em vaig quedar pasmat perquè, clar, era més lluny del meu cap per això. Però, esclar, a partir d'aquest moment me les comença a aparèixer interpretacions. Verbigràcia. Havia sigut una acció de l'ambaixador d'Espanya en Roma, el senyor Dastis, exministre d'Exteriors del senyor Rajoy. Això va sortir a les 12 i mitja de la nit, i jo tinc la informació ja a la red. No a la red, sinó al telèfon. Aleshores, què vol dir? Vol dir que de reentrada ja se posa parcialitat a la decisió. És a dir, ja és el PP, el senyor ambaixador, que era del no sé quantos... Bé, això del PP no l'he vist mai en la vida, jo, el senyor Dastis, no? Era una miqueta probablement del senyor Rajoy, perquè tampoc va ser un ministre per passar la història, eh? I clar, totes aquestes coses s'han donat molta cura. S'han donat molta cura perquè aquí hi ha hagut una causa. Hi ha sigut una causa que no està absolta. Està sentenciada. Està sentenciada amb pena. I hi ha hagut doncs, una acció de gràcia que l'ha exercit el govern en contra de l'opinió del Tribunal Suprem, però l'ha exercit el govern. Aleshores, clar, quina és la circumstància factual que provoca aquest fet? No la sabem. No sabem si és una ordre del govern italià, no sabem si és un caprici de la policia italiana, no ho sabem. Aquest és el primer punt. I el segon punt és quin és l'estatus qüestioni jurídic d'aquest senyor. És un altre lliure de confusió. Un altre lliure de confusió, per què? Perquè, per una banda, el Parlament Europeu l'ha deixat en el cul a l'aire, l'ha retirat la tutela, en aquest sentit, i està, segons diuen, en la interpretació dels tribunals europeus, que no és cert, que l'han donada per bona, almenys conjunturalment. I aleshores està sotmès al dicte del Tribunal Suprem en la petició del jutge Llerena, que no sé què, d'extradició. Segurament sí, segurament sí. Ara bé, això, aquests moments, és extemporani, està fora de lloc? Jo crec que no, perquè quan hi ha una petició d'extradició d'un senyor, és vigent mentre no l'anul·lin, i que jo sàpiga no l'han anul·lat.
Aquesta és la qüestió, i d'entrada aquí és on hi ha la primera discussió i l'enfrontament dialectal fins i tot a les declaracions, i depèn dels equips legals que treballen amb Carles Puigdemont, que són els qui de moment estan parlant, aquí és on estan posant incidència, han decidit si aquestes euroordres eren o no eren vigents, i per tant si aquesta detenció tirarà endavant o no, que és el que ara haurà de decidir la justícia italiana. En principi, des de fa aproximadament 8 minuts, Carles Puigdemont hauria d'estar donant el seu testimoni davant el tribunal, en aquest cas d'apel·lació de la localitat de Sàsserra, Itàlia. Lluís.
A veure, jo crec que aquí jo no tinc... No sé quina, evidentment, què dirà el tribunal aquest de la ciutat de
Sàsserra.
O sigui, perquè ja tenim uns precedents. Si recordeu, la primera vegada que fou detingut va ser a Schleswig-Holstein, Alemanya, i va haver un gran... Va ser detingut, va ser empresonat, si no recordo malament, i després el jutge va considerar que no hi havia motius per a l'extradició, no? Aleshores, després també Bèlgica se li va demanar que es complís l'ordre d'ordre, va dir que no, i ara és la justícia italiana que haurà de dir el que cregui pertinent d'acord amb totes les... La complexitat del cas, no? Perquè, tal com heu dit, perquè jo crec que és el nus de la qüestió, és saber si l'euroordre està en funció, si és vigent o no és vigent després d'aquesta mesura cautelar que va demanar precisament el jutge Llerena, no? O sigui, que s'ha de veure. També es pot produir una cosa interessant, que a vegades l'extradició es concedeix tenint en compte que el tribunal que la concedeix pot dir: miri, nosaltres li entreguem amb la condició que no sigui jutjat per sedició, per exemple, i només per per malbaratament de béns, que això podria ser. O sigui,
sí, perfectament. Les euroordres t'obliguen a marcar una sèrie de caselles on hi ha una sèrie de delictes, i només per aquests delictes s'autoritza o no s'autoritza l'extradició.
Exacte. Això és, jo crec que hem d'esperar avui a veure quines reaccions que ha hagut en l'independentisme són esperades i fins a cert punt lògiques. O sigui, fins a tot l'enemic íntim de l'ànima del senyor Puigdemont, que és el senyor Junqueras, ahir va fer costat a Puigdemont i li va dir exactament el que va dir, que ara no tinc però va estar al seu costat, també el president Pere Aragonès, que tenen grans diferències amb Junts per Catalunya, també ha dit que sí. Això és la consideració judicial que jo crec que ara podem especular, però jo no m'atreveixo a dir res més. Després hi ha la consideració política, que és, la dic molt breument, això tindrà conseqüències amb les relacions entre Junts i Esquerra, i tindrà conseqüències entre Esquerra i el PSOE.
Ara entrarem a totes aquestes qüestions, perquè evidentment totes aquestes derivades sí que les podem començar a analitzar i podem veure què és el que està passant ja ara a nivell polític, quins són els moviments. Permeteu-me abans, però ja que tenim aquest dubte des del punt de vista legal d'aquesta situació de les euroordres, si estan retirades, si no estan retirades, si són vigents, si aquestes qüestions prejudicials plantejades pel part del jutge Llarena al TJUE deixen en suspens realment aquestes euroordres i la lectura que després en va fer el Tribunal General de la Unió Europea per finalment deixar Puigdemont sense immunitat. Marc Molins, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Tot això que acabo de dir, crec que estic intentant ho processar i crec que ho entenc, però clar, jo coneixement legal no en tinc. Per mi és una petita muntanya i entenc que segurament per molts oients també, que es perden en estadis, capes de la justícia i procediments. Ens ajudes una mica?
Ho puc intentar. La condició tècnica en aquest cas no em dona massa més habilitat, perquè la veritat és que és d'una extrema complexitat. És un procediment ple de singularitats, ple de novetats, no? Hem vist delictes inexplorats en el Codi, amb aquests elements d'internacionalitat, amb la condició de forat. És a dir, és una situació d'una extrema complexitat que jo crec que ens obliga, i subratllo i faig meva les apreciacions del Lluís i del Manuel, no? En el sentit de màxima prudència. És a dir, en aquest moment caben totes les hipòtesis, inclosa la possibilitat de que el que hi hagi hagut és un error en els tràmits. En ocasions, es dicta una euroordre, un ciutadà queda referit en un arxiu, aquest arxiu, quan l'euroordre es desactiva, no es renova i la dada queda retinguda en una instal·lació aeroportuària i això provoca una detenció. És a dir, caben totes les possibilitats. A mi l'experiència, i ho dic en aquest cas des de l'experiència, em diu que tant amb les ordres de detenció internes, les interiors, les que lliura la Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, com les internacionals, són molt freqüents aquests errors de gestió. Insisteixo que quedi una referència...
Clar,
una...
passa que aquí, justament, Marc, la qüestió de fons, segurament, és si és vigent o no és vigent aquesta euroordre. El que s'està explicant és que el Tribunal Suprem diu que ell mai va retirar, el jutge Llarena, diguem-ne, que el Tribunal Suprem mai va retirar aquestes euroordres damunt de la taula, però, en canvi, el Tribunal General... explicaven al seu dia, quan va decidir que aixecava la immunitat a Puigdemont, que ho feia perquè entenia que les consultes prejudicials que Llarena havia fet al TJUE en aquest cas feien que les euroordres no estiguessin habilitades i que, per tant, no hi havia risc de detenció. Clar, la situació és una mica enrevessada. Segurament la meva pregunta, per intentar simplificar-ho, és que el jutge Llarena envies unes qüestions prejudicials a un tribunal fa que automàticament aquelles euroordres no siguin vigents perquè el jutge hi fa alguna qüestió o en fa alguna pregunta?
No, jo entenc que no. És a dir, estic d'acord amb Pol, amb aquest relat fàctic, eh? És a dir, tenim dues versions contradictòries. Una és la que dona l'advocacia de l'Estat quan defensa la qüestió davant del TJUE, i l'altra és la que verbalitza Llarena quan planteja la qüestió prejudicial. Hi han dues qüestions que són contradictòries. O sigui, dues aproximacions a si està o no suspesa l'eficàcia de l'euroordre. El que em consta és que no és automàtic. Quan un planteja una qüestió prejudicial en el context d'una euroordre, la regulació no estableix que immediatament aquesta euroordre queda en suspens. És una possibilitat que té, que queda en mans de qui ha plantejat la qüestió prejudicial. Per tant, efectivament, hi ha aquesta contradicció, però que la euroordre estigui activa o no, no pot ser un misteri, una dada oculta, perquè al final hi ha una base de dades, hi ha un recull, i allà estan totes les ordres actives. És a dir, insisteixo, a mi el que em dona la sensació és que hi ha aquest punt d'enorme complexitat que, evidentment, fomenta, com en altres àmbits de la vida, els mals entesos.
Clar, per tant, ara, Marc, entenc que la justícia italiana, el jutge o la jutgessa qui li hagi tocat decidir sobre Puigdemont, l'avaluació que haurà de fer és justament aquesta, no? És a dir, fins a quin punt l'euroordre, a partir del que han dit els tribunals europeus, és vàlida o no és vàlida?
Efectivament, és a dir, el que entenc que ha de fer, en aquest cas, les autoritats judicials italianes és una anàlisi en diversos nivells. El primer nivell és si hi ha o no hi ha una euro... si el motiu de la detenció era correcte o no era correcte. Perquè potser, si no hi ha euroordre, és evident que no hi pot haver detenció. Això és el primer que faran. Si considera que hi ha una euroordre activa, que, insisteixo, no serà un acte jurisdiccional en el sentit de vaig a decidir si està actiu o no, no, és que o ho està o no ho està. Si ho està, haurà de valorar, com va fer en el seu dia Schleswig-Holstein, si hi ha motius o no per aquesta extradició. És a dir, hi ha un càlcul, o hi haurà un pronunciament a diversos nivells, on, malauradament, el primer nivell sembla grotesc, però ho és bueno, hi havia motiu o és un error de tràmit, un error administratiu? Si hi ha motiu, és quan haurà d'entrar a fer tot el procediment propi de l'euroordre.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Merci per l'aclariment. Estarem pendents del que passi a Itàlia. Molt bon dia, bon cap de setmana. El Marc Molins, que ens ha explicat com a mínim quina és la situació. Per tant, ara ja sabem que des de fa un quart d'hora Carles Puigdemont està parlant davant del jutge o la jutge que li hagi tocat portar el seu cas a Sàsser. No voldria ser jo aquesta persona amb el que ha explicat ara el Marc Molins i amb la transcendència, sobretot, d'aquesta decisió que s'haurà de prendre. Mentrestant, tenim a la ciutat de Barcelona mateix una protesta davant del consolat italià. Hem escoltat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que, per cert, ha de viatjar, o com a mínim havia de viatjar, cap a Sardenya al llarg d'aquestes pròximes hores. Veurem si ho acaba fent. Sí que sabem, per part d'Esquerra Republicana, que Marta Rovira està viatjant cap a l'illa de Sardenya, està viatjant cap a l'Alguer, per veure què és el que acaba passant en aquest territori italià. Per tant, són molts els fronts que tenim oberts i que anirem desgranant al llarg del matí. D'aquí a pocs minuts, també en directe, aquí al matí a Ràdio Estel, Ernest Maragall. A veure, Lluís plantejava una qüestió que sí que podem anar analitzant més enllà, diguem-ne, de com avanci la qüestió purament judicial, no? Que és que tornem a tenir, un, el jutge Llarena en escena, dos, que venim encara no fa una setmana, l'última reunió de la taula de diàleg, primers contactes entre Esquerra i el PSOE per la qüestió dels pressupostos generals de l'Estat. Falta una setmana per l'1 d'octubre. És a dir, tenim una pila d'elements polítics que hi ha darrere d'aquesta detenció de Carles Puigdemont i del que pugui passar a partir d'ara. També i d'entrada, de què passa amb aquesta taula de diàleg de la relació entre Junts per Catalunya i Esquerra i entre Esquerra i el PSOE. Perquè una cosa no es podrà deslligar de l'altra, Dolors. És evident que hi ha coses que tenen conseqüències polítiques i això afecta directament a la situació política actual, no?
Crec que aquest és el tema. Durant temps, aquesta situació judicial o com a condemnats, no? O fins i tot la situació dels presos era un element del procés, no? Que calia resoldre per passar a una nova etapa. Bona part d'aquests presos doncs, han rebut una amnistia, bueno, de fet, els presos han rebut una amnistia, no? La gent que està fora no, i per tant aquesta nova etapa ha començat, i aquesta és l'etapa del diàleg, i és una aposta d'una part dels que han estat protagonistes de tot aquest procés, però és una aposta d'una part. Hi ha una altra part que també continua activa, que vol rebentar-ho a banda i banda. i cada element, i ara la detenció i la successió, les successives no, accions que passin amb l'expresident Puigdemont i la seva detenció, és una prova de foc per aquesta nova etapa, perquè és evident que serà instrumentalitzat per uns i altres per rebentar aquesta nova fase del diàleg. I la valentia i l'aposta política dels que sí que volen tirar endavant passarà una prova de foc amb aquesta situació, amb l'1 d'octubre i amb les que vindran en els propers mesos i anys, perquè en vindran. Perquè és evident que el que ha passat a Catalunya en els darrers 10 anys, una situació de conflicte polític, judicial i social i cívic gairebé que tenim al país, no es desllorigui amb un acord de govern ni amb, no, i amb unes eleccions. Es pot començar a plantejar noves etapes, que és on estem. Per tant, sí, crec que el tema de fons és si aquest element i els que vindran permeten als protagonistes i els que estan apostant pel diàleg aguantar-ho, i jo espero que sí, honestament.
Lluís, t'hi veus marge que això s'aguanti o no?
Bé, jo crec que la taula de diàleg no es trencarà aquesta tarda, però jo crec que queda una mica o molt tocada, en el sentit
aquí
de que...
Aquí hi ha molta gent intentant serrar-li les taules a la taula.
Com deies tu, Dolors, dels dos bàndols, eh?
Exactament.
Tant diguem-ne, dels partits no independentistes a Catalunya, com també dintre de l'independentisme.
De les dues bandes, sí, sí.
No, i també...
la pròpia justícia espanyola.
I la justícia espanyola, i a la política espanyola, en la qual hi ha doncs la dreta àmplia, diguem-ne, des del PP a Vox, això ho explotarà per dir que es compleixi la, sí, que la justícia sigui igual per tots, etc, etc, etc. I aleshores, i després aquí també està en marxa, o sigui, el tema recurrent, la governabilitat d'Espanya. És a dir, això ens afecta molt als catalans, principalment als catalans, perquè a mi almenys m'agradaria que la situació doncs arribés a un punt d'acord de mínims per poder governar i perquè hi hagi pressupostos i perquè la gent no se separi de la política, perquè aquí hi ha un factor que, i a mi em sembla que encara no s'ha esmentat, perquè, i em sembla que és rellevant, en el sentit, fins a quin punt tota aquesta situació nova arrossegarà les masses, entre cometes, que han arrossegat en els últims 10 anys. I aquesta és una pregunta que caldrà fer-se. La gent al carrer cada vegada surt en menys quantitat per defensar una causa doncs, que cada un la considera... els que assisteixen la consideren justa, no? Per tant, a veure quin... I, finalment, quina resposta electoral tindrà quan es convoquin, quan s'obrin les urnes, que em sembla que el primer cop serà doncs a la primavera de l'any que ve en les eleccions municipals, si abans no hi ha anticipades, no? Això fa més difícil la governabilitat a Catalunya, no hi ha cap dubte, perquè jo crec que quan el president Aragonès l'altre dia dona, no direu cop de puny a la taula, però sí, escolta, si vostès no volen entrar en aquesta taula de diàleg, doncs hi aniré jo sol. I, en fi, aquí es produeix una ruptura, tot just una setmana molt forta entre la coalició de govern. Sense tenir en compte, clar, un factor que jo crec que és determinant a la política, avui jo intento explicar en una columna al diari, que és la CUP. Que la CUP, sense ni gairebé una rascada judicial, home, determina com han de ser els pressupostos i determina com el procés independentista tira endavant sí o sí, no? O sigui, que jo crec que el temps tot ho arregla, evidentment, però que aquest temps concret és un temps difícil perquè les sortides no són fàcils.
Ja,
perquè...
Lluís, permeten que, a més, apuntar-li el que dius. El temps per resoldre tota la situació creada no només és complex, sinó que serà llarg.
Ja, sí. Lluís llarg. Ha plantejat diverses qüestions. A elles, jo et diria que la història recent de la política hi dona algunes respostes. No hi ha hagut millor cola a l'independentisme que l'acció judicial, i enmig, diguem-ne, de la disputa entre Esquerra i Junts per Catalunya, veurem aquesta decisió de Llarena fins a quin punt permet, diguem-ne, que es torni a segellar aquesta aliança o es tornin a apropar les relacions entre Esquerra i Junts per Catalunya. Parlaves del carrer, tenim una manifestació ara ja, una concentració convocada al Consolat Italià, a la qual Esquerra ja acaba de dir que s'hi suma i està anant cap allà, i per tant, evidentment, quan els partits i entitats es mobilitzen, les concentracions sempre creixen, caldrà veure fins a on. I també, Manolo, que tornem una mica a aquella idea de la política judicialitzada, no? És a dir, la resposta de Moncloa és hem de respectar i respectarem el que diu la justícia, Puigdemont s'ha de sotmetre a la legalitat, el Partit Popular, Casado, dient-li a Sánchez s'ha de jutjar Puigdemont i vostè, Sánchez, s'ha de comprometre a no indultar a Puigdemont amb el resultat que hi pugui haver. És a dir, tornem a tenir aquesta imbrincació directa, no?, d'un procés legal en la política judicialitzada.
A veure, hi ha un refrán castellà que diu entre todos la mataron y ella sola se murió. I aquí està passant això. La gent ha de ser conscient que les coses tenen un entorn i una circumstancialització i que no es pot fer un anàlisi mai sense valorar les circumstàncies. I ja és una doctrina clàssica de la metafísica d'Ortega quan ell diu que l'hombre és l'hombre i su circumstància. Aleshores, clar, a partir d'aquest principi, que jo crec que és axiomàtic per tothom, per un jurista, per un polític o per un periodista, hi ha que circumstancialitzar el problema. El problema és un despropòsit de dalt a baix. El problema és una mentira. Van jugar amb la voluntat de la gent dient que era imminent la independència de Catalunya. I això és mentira. Van enganyar la gent d'una forma sistemàtica fent la declaració d'independència i els 5 minuts retirant-la. Això és una altra mentira, corregida o rectificada, però una altra mentira. Han enganyat a l'opinió pública, que no sabem quina és exactament, perquè més de la meitat de Catalunya té la boca tancada. És a dir, no poden parlar, no tenen mitjans d'expressió. Pot ser que en tenim un, però no hi ha mitjans d'expressió. Tots sabem que davant de certes coses algú se l'ha tancat la porta a certes emissores i no vull donar noms. Aleshores, clar, quan veus que no hi ha un equilibri d'opinió al carrer, sinó que hi ha un bandazo, com diuen els castellars, com un balanceig del vaixell que va un costat o que va l'altre, aleshores, clar, no és fàcil fer un juí sobre què pensa el poble de Catalunya respecte a el que aquí ha passat. Sí que veiem una cosa, la fuga de talents. Sí que veiem una cosa, la fuga d'empreses. Sí que veiem una cosa, 18 impostos més a Catalunya que a les altres comunitats espanyoles. Aleshores, clar, aquí hi ha moltes coses que juguen. No és el senyor Puigdemont a l'epicentre de la humanitat. Hi ha moltes coses que no s'aclaren, que no s'enfoquen. I aleshores, clar, hi ha un oportunisme del govern de Madrid en voler sortir-se d'aquesta situació fent veure, hi ha qui diu que no, hi ha qui diu que la debilitat del senyor Sánchez serà tant que en un moment se tirà, busquen fórmules ja de com revestir un referèndum, que si unes concessions que faran especials a Catalunya hauran de ser refrendades, i aleshores això serà el substitutiu de... És a dir, ja es comencen a aparèixer fórmules d'interpretació. Aleshores, clar, tot això, a mi, estimat Marc, me pareix molt perillós. I aquí crec sincerament que s'ha de fer una clarificació de l'escenari i de les circumstàncies per poder analitzar bé el que està passant.
A veure, coses que estan passant en directe, ara us dono la paraula a Lluís i Dolors, que sé que hi voleu dir la vostra. D'una banda, ens està escoltant l'Ernest Maragall, ara el saludo, crec que l'Elisenda Pelusia està parlant ara mateix, no sé si la podem escoltar. No la podem escoltar?
Ara no vull dir res si abans no ho he confirmat. En tot cas, em sembla evidentment excessiu aquest desplegament que hi ha aquí, quan tothom sap que les concentracions que fa l'Assemblea...
L'Elisenda Pelusia ja deu haver fet la seva primera declaració valorant la situació política i ara deu estar parlant del dispositiu policial que hi ha a l'entorn d'aquest consulat italià. Després recuperem el que ha dit. Falten 2 minuts per arribar al punt de 9:45. Si no m'equivoco, qui ha d'anar ara cap a aquesta concentració és Ernest Maragall, que és diputat al Parlament de Catalunya, però, a més, és president del grup d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Maragall, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, aquí estem.
L'havíem demanat ja feia dies per parlar, tenia ganes de parlar amb vostè de l'actualitat de la ciutat de Barcelona i de la Festa Major, però l'actualitat ens ha acabat passant per sobre tots. I, evidentment, el primer que li demanaré és quina valoració en fa vostè d'aquesta detenció de Carles Puigdemont a Itàlia i de quines conseqüències pot tenir.
Home, és evident que conseqüències en té i en tindrà. És evident que és una decisió més per la qual l'estat espanyol la situa fora de l'estat de dret europeu, per entendre's, incompleix inclús les pròpies regles vigents d'exercici de drets individuals i col·lectius. El president Puigdemont també és eurodiputat i té tots els drets reconeguts per moure's lliurement per tot Europa, de per Espanya, i aquesta és la raó per la qual no ve, naturalment. De manera que estem davant d'una decisió de l'estat espanyol, de la justícia espanyola, en primer terme, com sempre fa tot el que pot per rebentar qualsevol possibilitat de conducció del conflicte entre Catalunya i l'Estat per una via d'acord i de diàleg. Em sembla no només una il·legalitat, és un error judicial. Jo crec que és una detenció il·legal, això que ho diguin els advocats, però crec que és una detenció il·legal. Crec que hem de respondre amb la màxima força i contundència des de la societat catalana, i crec que hem d'emprendre o d'adoptar totes les decisions des de les institucions catalanes que demostrin que no estem en disposició d'acceptar ni tolerar aquest tipus de comportament de l'Estat.
Senyor Maragall, què se n'ha de fer ara de la taula de diàleg? Com s'ha de gestionar aquesta taula de diàleg? I quin sentit té aquesta taula de diàleg?
Jo no digués res. Doncs el que em surt és evident. Jo crec que és el que em surt del cap i del cor a tots els catalans. De manera que és molt clar el que creiem, que no es pot continuar simplement amb una presumpta normalitat de diàleg. Ara, al mateix temps, doncs això correspon decidir-ho, i llavors el que ens interessa més com a catalans hem de fer-ho d'acord, doncs, ara més que mai segur els independentistes, hem de tenir clar el que és a on i com defensem millor els drets del president Puigdemont i els de nosaltres. Per tant, aquest és un això que correspon prendre, en aquest cas, molt evidentment, el govern de Catalunya.
El decep a vostè el posicionament de la Moncloa un cop a... Li preguntava si el decep o la decebuda vostè el posicionament de la Moncloa davant d'aquesta detenció de Carles Puigdemont, dient que respectarà la decisió de la justícia italiana, que això entraria, diguem-ne, a formar part de la resposta pràcticament de manual, no?, que s'està donant en aquestes circumstàncies des de fa temps, però amb aquest afegit, no?, de que Carles Puigdemont ha de respondre davant de la justícia com qualsevol altra persona, tenint en compte la circumstància de Carles Puigdemont com a eurodiputat i el debat que hi ha al voltant de la seva immunitat.
Sí, com vostè deia, és una resposta de manual repressiu, de manual antidemocràtic, de manual d'estat que se situa fora de l'estàndard europeu, de manual d'una justícia i d'un govern que recolza la justícia en aquest cas, que és una... que ens avergonyeix a tots com a ciutadans, no? I d'alguna manera reforça les nostres conviccions. Quin sentit té pertany a un estat que es comporta així en termes de respecte dels drets i que li sembla que ha de respectar les decisions d'una justícia aliena, però que és una decisió evidentment contrària al més elemental dels nostres drets i als drets del president Puigdemont, amb tota evidència. De manera que no és acceptable aquesta resposta d'aquesta posició del govern espanyol. Aquesta presumpta neutralitat o silenci en base al respecte de la justícia és una confessió absoluta de recolzament a la repressió i a la impunitat de la justícia en l'exercici d'aquesta repressió. De manera que no em sembla en absolut... em sembla representativa del que és avui aquest govern. A més, caldria preguntar també als membres del govern, a tots ells, a les dues forces polítiques que en formen part, com pensen reaccionar. Els companys de Podemos i aquí els de Comú Podem, etcètera, com com ho pensen gestionar, això? Sembla que hi ha alguna expressió crítica, afortunadament, d'algun dels seus representants, però crec que aquí hi ha una qüestió institucional, una qüestió de govern. No és tolerable aquest capteniment per part del govern espanyol.
Clar, el problema és que hi haurà moltes persones que el puguin estar escoltant.
La solució del conflicte. Estan avançant exactament en direcció contrària.
Clar, anava a preguntar-li, senyora Magall, que pot haver-hi moltes persones que l'estiguin escoltant, que li demanin, i aleshores Esquerra ha de replantejar-se també les negociacions que està mantenint amb aquest govern per qüestions com els pressupostos generals de l'Estat, per exemple?
Jo repeteixo el que he dit abans, és el govern i el conjunt de les forces polítiques independentistes els que hi correspon ara, amb la deguda sang freda, però també amb la deguda claredat i amb la deguda contundència, expressar opinió i dur a la pràctica les decisions que semblin més adients. No, jo no puc donar consells a ningú, ni a Junts per Catalunya, ni a Esquerra Republicana, tampoc. En tot cas, quan tingui un moment, opinaré en el marc de les debats o de les converses internes que tinguem. Jo estic convençut que Junts, Esquerra i Junts, i la CUP, doncs, i espero que també en aquest cas com els comuns, perquè estem parlant de drets i de respecte a llibertats bàsiques, estiguem en condicions de prendre de decidir correctament com a quina és la millor forma d'expressar aquesta nostra indignació i aquesta nostra reacció necessària a una decisió política i judicial inadmissible.
Senyor Maragall, si li sembla bé, jo l'emplaçaria, si ho té avinent, a partir de la propera setmana, busquem un dia i parlem tranquil·lament de Barcelona.
Però que siguem en condicions de parlar altres coses.
Sí. I del que passa a la ciutat, i del projecte de ciutat, i dels pressupostos. No, només demanar, preguntar-li això, sí, entenc que vostè confia que aquesta sigui una bona festa major de la Mercè. Aquesta nit ja hi ha hagut alguns botellots al carrer, de joves tampoc seria novetat, però entenc que confia que sigui una bona Mercè a la ciutat de Barcelona i que el jovent a la nit entengui quina és la situació actual, no, també?
Sí, jo crec que hem de confiar, però també ens hem de, com dius, d'exigir a tots nosaltres com a ciutadans, respectivament, no només des de la institució, des de l'Ajuntament com a institució que és responsable de mantenir l'ordre i el civisme general. Jo crec que el que hem de fer és una crida a la ciutadania per actuar en aquest sentit. Però és evident que en tot cas que estem davant d'un fenomen que ni és barceloní estrictament, ni exclusivament, ni és estrictament associat a una festa major. És una qüestió de major significació social i quasi diria que també política, en un sentit més general, de la que haurem de parlar amb calma i de la que haurem de dedicar-hi esforços i actuacions amb una colla d'ordres diferents i de nivell d'actuació complexes, però ens els hem de prendre en sèrio. No n'hi ha prou en fer crides de responsabilitat. L'hem de fer i la faig, però no n'hi ha prou amb això. Hi ha també en curs amb què vol dir autoritat democràtica, què vol dir capacitat de fer-nos, de respectar-nos i de fer-nos respectar els uns als altres. Entenc que és això que està en qüestió també ara aquí a Barcelona, com està de fet a qualsevol poble i ciutat de Catalunya.
Moltes gràcies, senyor Maragall. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Res Maragall, que va cap a aquesta concentració també davant del consulat. Ara està acabant de parlar també Jordi Sánchez, si no m'equivoco, en aquesta concentració. No sé si el podem escoltar en directe en aquests moments.
Ignorando una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han mantenido activa y ejecutiva una orden de extradición contradiciendo lo que estaba escrito por ese mismo tribunal. Asimismo, hay que denunciar cómo el gobierno español, a través de una nota emitida esta madrugada, sobre la 1:30 de la madrugada, ha dado cobertura a esa mala praxis. No es el camino para abrir ni para reforzar espacios de diálogo ni negociación. Quiero recordar que el presidente Puigdemont ha estado en todo momento a disposición de la justicia, que cuando él salió de Cataluña se puso a disposición de la justicia belga y de toda la justicia europea y a través de ellas también de la justicia española. Lo que el presidente Puigdemont no ha hecho es dar recorrido a la voluntad vengativa de los tribunales españoles que solo desean ver al presidente de la Generalitat en prisión y cumplir así su sed de venganza.
¿Qué opinión tiene de la mesa de diálogo?
¿Perdón?
¿Qué opinión tiene de la mesa de diálogo ante esta situación?
Bueno, creo que la mesa de diálogo tendrá que abordar esta y otras cuestiones. Nosotros hemos sido vetados para participar en esa mesa simplemente porque quisimos participar con las personas que nuestra organización había deseado, y mantenemos lo que ya dijimos en su momento. No se puede garantizar un diálogo y una negociación dando ampara a una persecución política.
Doncs aquest és Jordi Sánchez parlant d'aquesta taula de diàleg en termes semblants als que els havíem escoltat fins ara, afegint, evidentment, doncs, aquesta qüestió ara d'aquest govern que diu Jordi Sánchez dona empara a aquesta detenció de Carles Puigdemont. Deia Jordi Sánchez que el Tribunal Suprem ho havia fet per la porta del darrere, havent fet uns plantejaments a la justícia europea i un altre en la realitat amb aquesta petició de la detenció de Puigdemont. Us veig a tots tres amb ganes de parlar. Una última declaració que ha passat mentre parlàvem amb Ernest Maragall, perquè qui ha parlat ha sigut el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, que ha dit això també en relació amb la taula de diàleg.
Europa no pot permetre que la repressió continuï d'aquesta manera, i nosaltres ja vam avisar en el seu moment de que érem molt escèptics amb la taula de diàleg i estem veient com el temps ens està donant la raó. Per tant, en aquest sentit, és evident que el president Puigdemont no pot continuar ni un minut més empresonat, i per tant exigim a les autoritats europees i també, doncs, evidentment, a tothom que ho pugui fer possible, la seva immediata alliberació de la presó d'Itàlia on està reclòs.
Doncs aquest era el vicepresident del govern. Clar, han aparegut moltes qüestions damunt de la taula. Jo, si sembla, us demanaria si en podem anar centrant una mica i a partir d'aquí anem a evolucionar el debat, perquè els fils serien infinits. Ja que Jordi Sánchez parlava d'això, ja que Ernest Maragall se li ha entès tot, jo crec, en relació al seu posicionament també a què hauria de fer l'independentisme amb aquestes negociacions amb el govern espanyol, més enllà del seu propi partit amb la qüestió dels pressupostos. A veure...
els comuns i el govern socialista, però en canvi diu que ell no és ningú per donar-los a Esquerra, a Junts o a la CUP. Dic, bueno, és una visió.
I que els seus les donaria, diguem-ne, sí, en l'àmbit privat.
No, però que els altres el
però
que
jo crec que també,
és...
quan ha dit això, se li ha entès bastant clarament, no?, que segurament el que plantejaran aquests òrgans privats no anirà a la línia del que s'ha dit públicament. Té futur aquesta taula de diàleg?
Jo espero que sí, honestament, perquè no ens podem permetre com a país, ni tampoc l'estat espanyol, un nou fracàs polític que endarrereixi més la sortida d'un conflicte que segueix existint. Abans, a més, el Lluís parlava, no?, de la governança d'Espanya, i jo afegiria que en aquest rerefons de la taula de diàleg, de la necessitat de governança a Catalunya i a Espanya, hi ha un rerefons molt punyent, que és la situació de crisi social i econòmica que vivim, que acaba sent causa i efecte de la situació política. I ara l'escenari també és diferent, perquè hi ha una situació de necessària recuperació que té una empenta amb aquests fons europeus, també amb un govern espanyol que ha posat, no?, la directa en uns programes de recuperació, que poden ser els encertats o no, però que com a mínim hi ha un pla de govern, amb una societat econòmica, no?, amb un sector econòmic que ho està demanant, tant des dels sindicats com des del sector empresarial, que demanen que hi hagi polítiques públiques, no?, direccions, objectius i pressupostos, i aquest és un rerefons que fa uns anys no teníem. Fa uns anys teníem el moment de crisi i de devastació econòmica i social. Ara tenim una oportunitat de creixement i de recuperació. Per tant, aquest també és un rerefons en el que crec que si ara hi ha una irresponsabilitat major de les que ja hem viscut, que aquí està al capdavant dels diferents governs, no volgués aprofitar-la. I després, insisteixo en un altre element, perquè en política tot és molt important, però els temps són el més important de tot. És a dir, l'escenari actual a nivell internacional i europeu, més enllà del que el marc i l'entramat jurídic d'interpretació de les ordres, l'escenari europeu és diferent. És a dir, l'independentisme pot continuar parlant de repressió, i segur que en alguns elements hi podem estar tots d'acord, però la situació a ulls d'Europa d'un govern que ha proclamat una amnistia fa 4 dies...
Tot.
Perdona?
No, què és indult, l'amnistia?
Perdó, un indult. Un indult. Sí, sí, no, tens tota la raó, que no hem de confondre la gent, però que ha proclamat un indult, no? És a dir, que ha indultat els presos en aquesta situació. A ulls de els diferents governs europeus i de la pròpia Unió Europea, no és el mateix que el d'un govern que mantenia a la presó unes persones que, tot i estar jutjades, que, home, tots podíem coincidir que tenien unes sentències més enllà de la lògica i més enllà de, no, del que era just.
Clar, la situació... La qüestió segurament és que de tot aquest plantejament que tu fas, la política espanyola i la política catalana ha demostrat que quan hi ha una sacsejada molt forta, en relació amb la qüestió independentista, tot gira a l'entorn d'això. I, evidentment, si la detenció de Puigdemont acaba derivant en una extradició, això ho focalitzarà tot a nivell de política catalana i a nivell de política espanyola.
Sí, Pol, però està en mans dels qui han de... conviure amb aquesta situació, aguantar aquest embat o no? Perquè aquest embat, si no és ara, en algun moment haurà d'arribar. Perquè el que és evident és que en algun moment la situació de tant de Puigdemont com dels altres exiliats s'ha de resoldre. En algun moment voldran o hauran de tornar. O s'executarà l'extradició. Per tant, aquest moment ha d'arribar en alguna situació, no? Si és ara, doncs s'han de reafirmar molt bé en els compromisos presos perquè acabi el millor possible i el més ràpidament possible. Però si no és ara, serà més endavant.
Manolo.
Jo m'he posat molt nerviós.
Ho he vist.
Jo m'he posat molt nerviós. Jo hauria dit una barbaritat al senyor Ernest i ara entenc per què no té l'alcaldia. Ho sento molt per ell. Ara entenc per què no té l'alcaldia. Una persona no es pot treure una americana de no independentista i posar-se el dia siguent la d'independentista per oportunisme polític. I ho sento molt per Ernest, al que jo tinc gran respecte i apreci personal. Però no es poden dir aquestes coses que estan dient. Primer, no es pot parlar en nom dels catalans. Que parlin en nom del meu partit. Ell, el Jordi Sánchez, etc. Tots. Jo sóc català i jo no admeto el que estan dient aquests senyors. I com jo, hi ha moltíssima gent, probablement més del 60% de Catalunya, que no està d'acord, però no té veu. Aquest és el problema, no te veu, no apareix en TV3 ni a Catalunya Ràdio. Ho sento molt, Estic indignat. És a dir, no es pot enganyar ni mentir a la gent. Les coses són com són. El senyor Puigdemont és un delinqüent. Va trencar la Constitució espanyola i per tant té un càstig, Té una penalització. Podem discutir si la figura jurídica que se li va aplicar era correcta o no era correcta, no a ell, sinó els que van processar, Això podríem discutir-ho. I, evidentment, les lleis no són de tanta precisió matemàtica com perquè el jutge les apliqui sistemàticament, sinó que les ha d'interpretar. Aleshores, clar, això és una qüestió. Però atribuir-se en la representació del poble, que el poble sortirà, que nosaltres som no sé què... No, són ells, la Laura, que la conec molt bé de fa moltíssims anys. Laura Borràs, o el senyor Ernest, o el senyor Jordi Sánchez, que també el conec fa molts anys. No poden mentir. Són, jo penso, el meu partit diu... però no podem dir els catalans. Clar, si fem l'embolica que fa fort, això és un desastre. I aquí estan passant coses molt gruixudes, i ara la nostra companya Dolors ho acaba de mentar. Catalunya s'està esfonsant. Com va començar el procés, Catalunya era la número 1 en renta d'Espanya. En aquest moment és la quarta en el PIB, la quarta. I l'Andalusia, que portava aquí masses de migrants, amb el Borreguero famós, aquell tren... resulta que en aquest moment ens ha sobrepassat. I això no hi ha... I Madrid s'està disparant a una forma embogida, el 32% de la creació de riquesa. Una província contra quatre províncies. Una minsa tradició d'un poble, que no era una capital, que era un poble, fins a Felip II, resulta que ens ha rebassat a nosaltres. Aleshores, clar, que la gent s'ho pensi. La gent pateix. La gent no té empleo. Els joves se'n van. Els joves de més valor, pregunteu-li a Ramon Adell. Ho vaig dir l'altre dia, ho torno a repetir ara. Pregunteu a Ramon Adell, catedràtic d'Economia de l'Universitat de Barcelona, els millors talents se me'n van que va fora de Catalunya. Això és el drama de Catalunya. Que la gent se'n doni compte de que som terra ja d'emigrants, no d'immigrants. Hi ha estadístiques que són esfereïdores. 2000, any 2000, Catalunya, 6.080.000 catalans. Estrangers, 128.000. Any 2020, Catalunya, 6.500.000 catalans. 1.200.000 250 o 280.000 estrangers. Que se'n donin compte de que estem perdent hasta la identitat per la via sociològica. I això porta a l'economia. A medida que baixa l'economia i la demanda, puja la, què? La competència salarial. És a dir, quan menys pagaré, més me beneficiaré, perquè tinc molta gent que ve a buscar la feina. Que la gent pensi el seny que ha fet Canada a Catalunya. I a mi em sembla lamentable que aquestes coses s'aparquen. I l'important és la independència, eh? La independència probablement és el desastre de Catalunya. Diguem-ho clarament. Històricament, 11 vegades va intentar i 11 vegades va fracassar. Aleshores, siguem conscients. Jo de veritat m'indigno quan sento uns polítics de tan poca categoria moral, perquè enganyen el poble. I a mi, com a cristià, me preocupa la respectabilitat moral, la ètica en la política. I si no hi ha ètica, la política és una me. Ho dic així de clar. I aquí estem veient que se juguen la mentira, se canvien les partitures, un diu una cosa, l'altre... La pura oportunitat, no. L'oportunitat no serveix. Tot repetir, és el fet i la circumstància. I n'hi ha que medir les circumstàncies per valorar el fet. I no prescindir de les circumstàncies. I Catalunya en aquest moment està en plena decadència. La quarta comunitat d'Espanya en producció del PIB, quan era sempre la primera. I la gent no doni compte que això té conseqüències a la butxaca, conseqüències a les famílies i conseqüències a la convivència. Perquè arribarà un moment que els que pensen com jo sortiran al carrer, però sortiran d'una altra manera, eh? I això, jo hi vaig dar un acte determinat i vaig sentir unes coses que m'han esfereït molt. Perquè era exactament el contrari del que estem sentint a les declaracions d'aquests senyors. Per tant, atenció, perquè a mi em pareix molt greu el que està passant.
A veure, Lluís, és que hi ha moltes coses que comencen... Ens estem retrosituant, diguem-ne, a molt a prop del 2017 una altra vegada en moltes qüestions. Eh? Recordo sí, que d'aquí una setmana justa torna a ser 1 d'octubre.
Sí, bueno,
a veure, Lluís.
Primer, esperem que passa a la cort aquesta italiana, uh-huh. Perquè pot passar que
ordeni... Que quedi llibertat, no?
Que quedi llibertat. Que equivocat, com diu el Marc Molins.
Exacte, és que sí, sí.
O que... Sigui que vingui i vagi la justícia espanyola, no? Però jo crec que aquí hi ha qüestions, ja que el Manolo ha entrat en les qüestions de fons, hi ha una qüestió que a mi em sembla que és cabdal, que des del minut zero del procés es va menystenir l'Estat. I aquí es va pensar que l'Estat espanyol era corrupte, era repressor, era... Tots aquests adjectius que es van repetint i que avui encara repeteixen, no? Bueno, jo crec que l'Estat, si agafem doncs, l'índex de qualitat democràtica fet pel The Economist, és un dels estats del món més ben qualificats. No és el primer, evidentment, que em sembla que és Islàndia o Finlàndia o Noruega, o algun... però està millor situat que França i està millor situat que els Estats Units des del punt de vista de qualitat democràtica. El que passa que si a un li afecta negativament un aspecte de l'acció d'aquest estat, té tot el dret a queixar-se i a dir el que vulgui. Aquest menysteniment de la força de l'Estat és el que ens ha portat fins aquí. I el que quan es diu, per exemple, ara no oblidem que fa tot just 10 dies que Carles Puigdemont, des de Waterloo, em sembla que va ser, que la meva política, la política de Junts per Catalunya, o si més no, la política de la... Com n'hi diuen, la Constitució, l'organisme aquest que s'ha creat...
El Consell per la República.
El Consell per la República és de confrontació amb l'Estat. O sigui, res de taules de diàleg. Això ho diu el senyor Puigdemont fa 10 dies que ho ha dit. O sigui, nosaltres anem per la confrontació amb l'Estat. I la solució no ha de venir ni per taules de negociació, ni per converses, sinó que ha de ser una confrontació i a veure si es pot guanyar la independència a través d'aquesta confrontació. Jo crec que això s'ha de tenir molt present, no? I després, la justícia, quan Schleswig-Holstein diu que Espanya no té dret a la justícia espanyola no té dret a l'entrega de Carles...
A
l'extradició de Carles Puigdemont, llavors, doncs, menys mal que tenim la justícia europea. Quan Bèlgica diu el mateix, diu menys mal que tenim la justícia europea. Ara, si Itàlia diu el contrari, doncs ja tenim les manifestacions al consolat italià, no sé si aquí hi ha la diagonal tallada. A veure, les coses no s'arreglaran així, i perquè aquí ningú, que és una de les coses que jo crec que en política caldria recordar, ningú fa, diguem-ne, no dic que demani perdó, sinó ningú fa examen de les pròpies actituds amb aquells punts que han estat equivocades, perquè jo crec que n'hi ha hagut moltes, no? Vull dir, no es pot parlar de repressió com parla, per exemple, tots els quan han estat indultats, quan la presidenta del Parlament doncs diu el que vol, allà on vol, i cobra un sou més important que el president del govern, i a més cobra de l'Estat com a president, com a catedràtica o professora de la UB, a veure, aquí la repressió a la gent que els hi afecta, evidentment que se sent perjudicada, però aquí no hi ha repressió política, aquí hi ha hagut unes lleis que s'han vulnerat. Si això passés a França, per exemple, si passés a França, doncs tindria unes conseqüències immediates.
Sí, però just és que hi ha moltes persones, per això, que des de jo entenc el raonament que esteu fent, però hi haurà molta gent que avui pensarà, escolta'm, Carles Puigdemont dissabte passat, si no m'equivoco, era a Prats de Molló.
Sí, no, d'acord.
I s'ha estat movent i ha estat viatjant, no? I la gent va dir, i ara, per què Carles Puigdemont ha de ser detingut quan arriba a un aeroport? O quin interès hi pot tenir un estat que està seient en aquesta taula de diàleg, no?, per entendre'ns?
Però si la justícia italiana, en aquest cas, doncs, considera que hi ha causa suficient per poder extraditar-lo, doncs aleshores la justícia europea serà dolenta o només la italiana? O les euroordres no serveixen per res? Perquè, clar, si analitzem la realitat política d'acord amb allò que ens agrada o no ens agrada, doncs bé...
En realitat, no estem analitzant la realitat. Jo crec que, Lluís, el que està posant sobre la taula és que si tu planteges, no?, i ho hem vist al llarg de tots aquests anys, si tu planteges un embat per una causa, no?, que a més tens un suport ciutadà important, que a més té un rerefons polític i econòmic, i que per tant hi tens arguments, l'error principal de tota aquesta situació crec que ha estat no llegir la realitat, no? Lluís deia, tu no pots dir que l'Estat espanyol no és un govern democràtic, pots dir que evidentment comets errors, pots dir que hi ha governs o hi ha majories que han activat la llei, pots dir que té ànim doncs, d'atiar el conflicte polític, però no pots anar pel món explicant coses que no són, igual que no pots dir el mateix sobre la justícia europea o no pots dir el que no és, perquè aleshores pots crear una gran ficció que et permet guanyar eleccions, que és el que ha passat a Catalunya,
que està passant,
però no et permet canviar la realitat,
és el que està passant,
perquè al final la realitat és molt tossuda i la situació de... No, de Carles Puigdemont a Itàlia no la decidirà cap Consell per la República, ni cap assemblea, ni cap majoria, ni cap, sinó que la interpretació jurídica que en el seu moment en el govern italià, perdó, la justícia italiana com la el Tribunal Europeu acabin fent.
Us faig la pregunta...
Una cosa. Jo crec que el primer ministre Draghi no intervindrà en aquest tema perquè no li pertoca. I el Pedro Sánchez tampoc li pertoca.
Clar.
Pot fer moviments...
Els afecta, però...
Sí.
Els afectarà.
Sí, els afectarà.
Bueno, els afectarà tots.
I pot fer moviments, segur. I pot fer pressions. Però les coses tenen... Això és com... Doncs tota aquesta lava que baixa del volcà aquest de les Palmes, va baixant, i allò no hi ha ningú que ho para, no? I la justícia té un llenguatge i té uns tempos propis, no són els tempos de la política.
Aviam,
jo vaig estar un dia, tot un matí, i dinant amb els magistrats del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional d'Alemanya, en Karlsruhe. I vam plantejar, després de la caiguda del mur, i ens vam plantejar, els pocs diputats que érem allí, vam plantejar les qüestions candents que ells tenien damunt la taula. I vam parlar dels drets retroactius de les propietats dels jueus, per exemple. Va ser molt interessant tot el discurs jurídic que ens han fet de com les famílies o els hereus dels jueus perseguits que van tenir que marxar i perdre les seves propietats tenien dret a la recuperació de la propietat. En cap moment vaig sentir una paraula respecte al tema de la dret d'independència d'un land, dret d'existència del Partit Comunista, en cap moment la Constitució alemana prohibeix els partits independentistes i els partits comunistes. Per això van inventar els verds. Els verds és una invenció per substituir el Partit Comunista que no se podia legalitzar.
I l'Inca, Manolo, també.
Perdona. No és legal. Tu apareix com a Partit Comunista i te liquiden, eh? Aleshores, clar, a mi me sorprèn molt que l'Alemanya, tan puritana en aquest aspecte, perquè va ser una imposició d'ells i en part dels aliats, igual que el fraccionament en l'ans va ser una estratègia dels aliats per no deixar unificar Alemanya, i a dia de gol, que ell preferia dos Alemanyes que una, les estimava tant, que volia dos Alemanyes perquè encara podia estimar més els alemans. ¿Vale? Aleshores, clar, aquesta ironia te marca una mica la realitat contradictòria amb nosaltres. I la contradicció amb el que van decidir a ser l'Hohenstein, que és l'únic estat que reivindica la seva independència respecte a Alemanya perquè volen ser danesos. Aleshores, clar, en aquell fet van haver una quantitat de torpeses dels serveis d'intel·ligència espanyols que van ser sumats un...